per la cultura, espai per debatre i per parlar a l'entorn de la creació, el Beni Bidibitxi d'avui. Saludem a la Montse Marderi. Montse, què tal, com estàs?
Molt bé, com, i tu què tal?
Molt bé, amb aquest aire nadalenc, avui parlant de cultura que a tots ens agrada, parlant de com podem crear, que això és xulíssim. També ens acompanya la cap de cultura, la Jordina Puntí. Què tal, Jordina?
Molt bé, bon dia.
Entre llibres, et veig?
Entre llibres.
I també ens acompanya el Ramiro Fernández, l'artista de la taula. Hola. Què tal, Ramiro, com estàs?
Bon dia, molt bé. I vosaltres?
Perfecte, aquí fent ràdio, que és el millor que es pot fer, claríssimament. Escolteu, avui el tema, déu-n'hi-do, eh? Com arribar a la gent sense ser banals, no? Sense baixar el llistó cultural, que és aquest gran etern debat que tenim socialment. Montse?
Hi ha una... Mira, això ve d'una frase de la Hannah Arendt, que diu: no tots els autors suporten una versió banal d'ells mateixos. Mm-hmm. I això és veritat. No totes les coses les pots simplificar i fer-ne una petita paròdia o una banalització. I de vegades també passa pel fet de voler-te mantenir en allò que fas, de dir, jo vull continuar sent músic o ser escriptor o ser pintor, que allò que et funciona ho explotes fins a la banalització. És un perill constant, jo crec, que tenen els artistes, d'entre fer alguna cosa de qualitat i a la vegada no tornar-te com això banal, no? Banal ja saps què significa, no? Una cosa superficial.
Ara pensava que amb tot aquest debat que tenim sobre com afronten sobretot les generacions joves la cultura, no? I també aquests dies que llegim, no? De treure la literatura del batxillerat i tot aquest debat que tenim ara mateix damunt la taula, al final és treure aquelles bases, no? Que permeten analitzar la cultura també, no? Tot plegat va lligat, en el fons.
Totalment. És un altre cop de puny a les humanitats. Hi ha un llibre molt bonic de la Marta Nausbaum que es diu En defensa de les humanitats, de tot el que fa la cultura humanística, la música, la literatura, la pintura, la història de l'art, en el cervell, a la democràcia, a l'hora de relacionar-te amb els altres, a l'hora de, per exemple, analitzar temes complexos com la immigració. És molt més fàcil si un ha llegit, si un ha debatut els temes, que no pas des de la polarització i la...
Des dels dogmes, no?
Dogmes que vivim ara.
Sí, estic d'acord. Tot el que dius té tota la raó. Perquè diríem que la cultura, per mi, és l'aliment de l'esperit, de la persona com a individu. I aquest esperit, jo crec que és el motor de moltes coses. O sigui que, si això no està ben alimentat, llavors tot tomba, tot és una mica com una onada, com molt teledirigida. I és l'única, quasi bé l'única eina que hi ha, diríem, per mantenir-nos enfront de la teledirecció que hi ha ara, amb els mòbils i tot, és la com es diu, la conreu de l'esperit i tot això. Això és molt important.
Aquesta imatge que has fet com un tros de fusta al mar que va d'una banda a l'altra perquè no té rels, és una frase de Nietzsche. No siguis un tros de fusta que va per totes les onades.
Mira,
no?
Imagina el profund que... No pot ser banal mai.
Però això és molt difícil, perquè ara, per exemple, tot el que són els programes de difusió cultural i tot això...
Com aquest,
també... Tots com que fan aquests estudis d'audiències i tot això, doncs veuen que no arriben i per arribar es banalitza molt. I ha passat una cosa que em sembla a mi que tot el tema de la cultura està entrant ja dintre del entreteniment. O sigui, més que del coneixement, està sortint del que és el coneixement i s'està venent com a entreteniment. I això sí que realment, això és fatal, eh? Perquè veus els programes culturals que és tot hi-hi-ha-ha, eh? I a mi molesta molt. Almenys quan parlen de pintura, que és del que conec, no es pot escoltar.
Jordina?
De fet, a veure, i això ens ho explicarà més el Jordi, jo crec que...
Sí, ara obrirem la cadira sorpresa.
La cadira sorpresa no la podem dir.
Ja l'has expulsat.
Jordi n'hi ha molts, eh?
Jordi n'hi ha molts. No passa res.
No obris la boca, que la teva veu, no obris la boca.
Exacte.
Tallarem la sorpresa de seguida. Ara hi anem, ara ja el saludem.
Jo deia, una part important de la cultura neix com a entreteniment, per això. És a dir, la música, en el fons, és entreteniment, i després aquell entreteniment té una qualitat que en diem cultura, que el classifiquem de cultura, alta cultura, però jo crec que una part important de la cultura també és entreteniment.
Va, puc saludar ja?
Sí, saludem
a l'avui. Jo avui soc una mica rookie, en el tema del Beni Bidibitxi d'avui.
Ens encanta que ho facis tu, Mireia, però avui ara ens faràs una cadira sorpresa.
Però si es queda amb entreteniment, si es queda amb l'entreteniment és una cosa que no va mai més enllà, llavors no toca el fondo.
D'acord, sí, sí.
I per tocar el fondo es necessita tant una preparació el que la fa com el que la rep. I és clar, si la persona que rep tampoc es prepara, li passa per davant tot això i no és com el que no sap llegir, si no sap les lletres.
Sí, sí, això totalment
d'acord. Que es queda amb les lletres però no veu el fons, també, no, de les lletres,
exacte,
que a vegades
sí.
També... Avui dia amb els petits el repte és la comprensió lectora, perquè juntar lletres en saben, però entendre el que estan llegint, aquesta és una altra, no? Va, Rocío, com diuen que tenim un vocal per fer-ho això bonic i deixar-ho il·lustradet...
La cadira sorpresa.
Oh, a més és el Pere, eh? Jordi Cos, què tal? President
bon
de l'OSB.
Dia,
és que clar,
bon
no
dia.
Pots dir bon dia sense que els oients de Ràdio Sabadell diguin ja sé qui és.
Sí?
Home, jo crec que sí.
I tant.
Tens una veu inequívoca, Jordi.
D'acord.
Què participaries en aquest debat? Què diries?
Ah, no sé, moltes coses. Jo, el concepte d'alta cultura i entreteniment sóc bastant... La paraula és enemic d'aquest tipus de coses, perquè això ha produït o ha provocat que molta gent no hi pugui accedir i que es creïn com una sèrie de minoria o elitista que fins i tot creix a partir de creure que això és només per una minoria. I quan això deixa de ser per una minoria ja deixa de ser cultura. I això per mi és bastant perillós.
Bueno, aquest davant del mainstream, no? Quan una cosa és mainstream ja no m'agrada,
sí,
no?
A mi,
ja no pot ser.
L'antònim d'entreteniment no és cultura, és avorriment. És el d'això. I jo crec que hi ha moltes maneres d'accedir a la cultura. Molts, no és només d'una manera des de dalt, sinó des de diferents estrats. I crec que Beethoven hi pots accedir des de moltes maneres. Finalment hi ha una última, podríem dir, que en la que pots accedir, que és estudiant com va compondre aquest tipus d'obres, podem apreciar i tot això, però fins i tot això tampoc et fa millor persona. O sigui, soc una mica... cada cop soc més escèptic en el sentit de que la cultura et fa millor persona. No ho sé. Vull dir, amb molts coneixements... A veure si ho dic bé. Molts coneixements no et fan més empàtic amb la gent. Hi ha molts casos. Jo conec gent molt sàvia que no és gens empàtica. O sigui que no és... Jo crec que és una cosa totalment diferent. I crec que hi ha moltes maneres, insisteixo, en accedir a... Jo crec que el important, potser del que es parla no de cultura i entreteniment, la base d'això és el sistema econòmic en el que vivim, que és el capitalisme, que està abocat a aconseguir els guanys més possibles econòmicament. Això vol dir que has d'arribar a molta gent. Això vol dir que el teu discurs ha de ser adaptable a que pugui arribar a molts tipus de gent. És aquest sistema. Mentre aquest sistema és celebrat per molta gent molt culta, per molt d'això, existeix imperant, és ineludible, vull dir, és que tu, si vols accedir, si vols sobreviure amb això, si vols viure mínimament decentment, has d'obrir a l'estrat de gent al que et dirigeixes, si no és impossible. Però és aquest sistema. Si tu admets que estàs dins d'aquest sistema, has de jugar les seves regles. I les seves regles per sobreviure, per viure, és que dins del que puguis, el teu missatge... que jo no crec que es banalitzi, vull dir, si surt un director, parla amb el públic, aplaudeix, la gent aplaudeix entre moviments, això no es banalitza, Beethoven, al contrari, la gent, jo crec que la gent fins i tot hi entra més, hi entra més, no hi ha una barrera com que et digui, no, és que això és alta cultura i només hi pots accedir si tu fas el d'això. És que no sé fins a quin moment una obra deixa de ser alta cultura per convertir-se en popular, quin és el número?
Ja. Yeah.
Quin és el número? A partir de 30.001, això ja no és cultura? És, no.
Però, a més, convertir-se en popular no vol dir que deixi de ser cultura.
No, exacte, no deixi de ser cultura. No, hi ha un llibre d'aquest ara filòsof coreà, que és molt famós, que és música i entreteniment, del que se'n parla poc. Se'n parla molt poc, se'n parla dels altres, però d'aquest no. No. I jo crec que és molt important, no, d'aquest llibre, perquè ell posa molts exemples. Rossini, en aquella època, era entreteniment. Ara ningú diria que Rossini és entreteniment. O Bach mateix, quan va confondre les seves passions, la gent deia, perquè fa aquest home, això és una òpera, això és molt frívol. Ara ningú considera el que és frívol. O sigui, també és l'època, el temps, el que es considera. Jo crec que l'obligació de tot persona que es dedica a la cultura és poder arribar al màxim de gent possible. Sense banalitzar, però banalitzar no sé fins quin punt. Si tu cantes Beethoven com ho feia Miguel Ríos... escolta, és igual, has arribat a Beethoven, no? I a partir d'aquí hi ha molts camins.
I obres portes, no, també? Si d'aquesta manera arribes, pot ser que la gent després digui a veure què més hi ha. Això amb la literatura passa molt, no? El típic llibre que es fa un best-seller i a partir d'aquell best-seller dius, ostres, què més ha fet aquest autor, no? Què més hi ha d'aquest autor? Què més puc llegir?
Només ho breujo, vull dir, alta cultura seria qualsevol mostra cultural o qualsevol d'això que aconsegueix arribar a una persona i plantejar-se, sigui emocionalment, sigui intel·lectualment, i aconsegueix plantejar-se, anava a dir la seva vida, però...
Reflexionar.
Reflexionar sobre el que fa, o reflexionar, o sentir, mínimament sentir-se que forma part d'un col·lectiu. Per mi això ja és cultura. I a partir d'aquí pots posar el que vulguis, perquè cadascú, segons com ha viscut, l'educació que ha rebut, accedirà a diferents nivells. Però a partir d'aquí... podrà pujar o no podrà pujar, o no dic ni pujar, o podrà passar a altres expressions culturals, però per mi això ja n'hi ha prou. O sigui, és alta cultura, és allò que et fa reflexionar a la cultura occidental. Hòstia, però mirem com està el món. Mirem com Alemanya, el nazisme, la gran nació cultural, el gran pensament, Stephen Zweig, el que pensava el mateix Thomas Mann, el primer Guerra Mundial, era favorable que quants menys morts millors. Escolta, gran exponent de la cultura, tu. Escolta, posem-ho.
Déu-n'hi-do, les reflexions del Jordi, eh?
Sí, no, és cert que la cultura no ens fa millors. L'exemple paradigmàtic és Hitler, no?, que tenia una biblioteca immensa. Però també és veritat, i això és una notícia que va sortir fa relativament poc, que són aquelles notícies que són petitones, però que a mi em sembla que canvien el món. Com, per exemple, el dia que vam descobrir que els peixos estaven plens de mercuri i sortia a primera pàgina 2-0 del Barça i un petit breu, no?, de hem detectat mercuri en totes les espècies. I dic, perdó, saps? Això ho canvia tot, no? Que deien que havien fet un experiment amb tots els savis possibles, no?, en tots els àmbits culturals possibles, de si es podia substituir la lectura d'alguna manera al que fa el cervell. I la resposta és no. Per exemple, no podem ser els mateixos si no hem llegit. Això em sembla important. També em sembla important l'escala de valors de Scheler, que deia que hi ha coses que es capten molt fàcilment, i en això els experts de les xarxes en saben molt, amb les addiccions, no? Vull dir, tu pots entrar a TikTok i a Instagram de manera molt ràpida, gairebé automàtica, un nen de 2 anys, a costa de rebaixar-li a la part frontal del cervell, no?, el còrtex frontal, entra en 2 anys. En canvi, coses com l'òpera, com la poesia, com la pintura, necessiten un entrenament. I aquest entrenament, per poder entendre el llenguatge sense que siguin pantallassos, eh? I aquest entrenament requereix un ensenyament, una capacitat de concentració. Ara deien que...
Una pràctica.
Que teníem uns 8 segons de capacitat de concentració. Després hem de crear alguns espais en el qual un pugui accedir a aquesta cultura, perquè si no, en el primer moviment ja t'avorreixes. És apassionant, Beethoven, però et pots avorrir ràpid en un món de neó, de fosforescència, que dius, vale, volem arribar al màxim de gent, però si tenim tot de gent drogat per la serotonina de les descàrregues, de l'escroll infinit de les xarxes, aleshores, quin és el nostre públic, no? Fins a quin punt em veuré el Jordi, el Ramir i jo mateixa fent TikToks amb llibres i vestits de pallassos, que és el que ja veig a molts artistes, no?, que cada vegada fan coses més extremes per banalitzar, que jo sí que ho considero...
Per arribar.
Hi ha un moment que dius, bé, escolta, això és molt interessant, crec que no us hauríeu de perdre.
Clar, jo crec que hi ha...
Feu el que vulgueu, sí. Fills meus,
hi ha una,
saps?,
diferència entre que el director surti i t'expliqui, no?, a posar-te en un TikTok antidisfressat per explicar Beethoven,
amb,
no?
Amb calçotets i amb dos...
Dos cocos
als pits, no?
Sí.
Que és el camí, eh?
En pintura,
això és el que volia dir. Això és el que volia dir.
En pintura, per exemple, per fondre els grans pintors, per exemple, va haver-hi una exposició a Van Gogh que era virtual, que et posaves dintre dels quadres. Dic, però això què és? A veure... Això no és difondre el Van Gogh ni res, això és una mena d'anar a Disneylàndia, perquè... Cony, t'has de posar davant del quadre i veure'l, perquè l'escala, tot és diferent. Clar...
Ja, però si tu no crees aquesta experiència, potser aquella persona o alguna persona li crees la necessitat d'anar a veure el quadre. Si no, li crees primer una experiència que li arriba emocionalment.
Potser
o sigui, a veure, el gaudi cultural a vegades està molt vinculat, jo diria que és molt al cristianisme, no? O sigui, si les coses no les aconsegueixes si abans no hi ha un patiment previ. I això és molt cristià. Això és, si no pateixo, jo no guanyo. I això està molt vinculat, això ho deia el filòsof de manera curada aquest, hòstia, és el patiment el que aconsegueixes, gràcies al patiment, al gran esforç, has de patir, perquè llavors aconseguiràs el premi final. Escolta, no, hem de facilitar les coses. No, facilitar potser no és la paraula, però que la gent, si la gent no gaudeix, escolta, no t'esforcis. No, no, si no gaudeixes amb la primera de Bruckner, no t'estiguis 3 mesos, no passa res. Hi ha altres formes en les que pots gaudir de la cultura. Si no arribes a això, Bruckner, no passarà res. Vull dir, el cel també el tindràs guanyat.
Sí, encara però que no, potser a vegades encara que no sigui cristià, no?
Però... No, però els que hem tingut fills sabem que per arribar a aquells que volen ser a un tenista, a un nedador, o un guitarrista, o un no sé què, requereix un esforç. Sí. Els nens s'hi posen i al cap de 5 minuts s'avorreixen, diu, vull anar a jugar a pilota al carrer. Dius, no, no, ho sento molt, fem una hora cada dia, encara que sigui un pal. I sí que realment, si tu vols assolir, però això amb la vida sencera, si vols assolir un nivell, necessites... Exacte. Patiment i esforç.
No, però és que darrere d'això hi ha el desig. Si tu no tens, si tens aquest desig, l'esforç vindrà.
Si, no sempre, si no tens amb els nens, desig, per exemple. Bueno, i els adolescents, hi ha les èpoques, eh? Els nens, vaja, no els hi diguis ni desig ni punyetes. Potser alguns sí, eh? Però els adolescents tampoc. Potser els adults sí que ho estem veient, però ells no. I amb els estudis igual. Quanta gent no abandona les carreres, acaben la carrera per acabar i ja està. I en canvi, persones que realment s'hi posin i facin tot l'esforç per aconseguir el màxim, n'hi ha poques. No els surt directament, sinó que els surt només en alguns casos excepcionals.
No, però jo no nego l'esforç, vull dir, jo nego el patiment darrere l'esforç.
De totes maneres... que tu el que negues és que per gaudir d'allò necessiti un patiment
sí,
previ,
exacte.
No?
De totes maneres, les coses, quan estan fetes amb passió, que és com normalment es fan les coses, el patiment no és patiment, exacte. Perquè és una necessitat.
Sí, però si a mi no m'haguessin obligat a llegir les, jo què sé, no?, els grans llibres que eren un pal, no gaudiria de la literatura com gaudiria.
Bueno,
perquè
jo crec que...
a les lectures obligatòries
no tindries la base
no.
per entendre el que ha de venir després.
No, em donia molt de gust la Celestina i, jo què sé, la Regenta. I després plorava al final de les 800 pàgines. Però quantes vegades...
Però això és com quan puges una muntanya. Mm. Comences a pujar i penses en quin moment he decidit que avui...
En moment estaria al sofà.
Exacte. Anava aquí dalt i no estava a casa dormint. I pateixes molt, però quan ets dalt és una satisfacció brutal.
No, inclús quan l'estàs pujant també, perquè si ho fas perquè vols.
Sí.
És un patiment, com jo soc ciclista i anant en bicicleta fas un esforç que pateixes, però és un patiment agradable.
Masoquista.
Jo no sé com gusta una cosa.
Deixeu afegir una veu. Deixeu afegir una veu més en aquest debat perquè tenim a l'escriptora la Marta Marín Dominé. Marta, bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia a tothom. Gràcies.
Estàvem debatent de com s'ho han de fer els creadors per aconseguir arribar al màxim de públic, però sense ser banals. En això hi penses quan escrius?
Sí, cada vegada més. A mesura que et vas inserint més en un espai públic, doncs s'hi pensa més. I he de confessar que és una pregunta que em faig i sobre la qual no tinc resposta, però algunes reflexions. Com tots nosaltres, no?
Quines reflexions tens, Marta?
Mira, em sembla que un dels punts és justament amb el que acabeu de dir, com arribar a un gran nombre de públic. Crec que aquí està un dels punts claus per això. No sé si s'ha de crear pensant en un gran públic, en qüestió de nombre, sinó de crear i a veure com circula l'obra. I ho dic això perquè segur que ho hem sentit moltes vegades i ens ho diem, però en la mesura que tota obra d'art, òbviament aquí penso en la literatura, circula ara d'una manera molt comercial, és a dir, ens donen... arribem a molts llocs. Sempre és la qüestió de nombre i s'escapa cada vegada més el treball de la forma i el contingut de l'obra. És a dir, no sé si hem de pensar tant amb els èxits, sinó en que l'obra circuli. I l'obra circula per circuits que no necessàriament han de ser comercials, ni són comercials. El clàssic del boca a orella. No sé si m'explico.
Sí.
té a veure amb tota aquesta comercialització, i també, i ho he de dir, i ho diem molts, però és que això s'ha de dir cada dia, la precarització de tothom que està en el món de la creació. No es pot sobreviure. Per tant, estem molt pendents de que s'ha de vendre molt. Clar. Perquè tampoc podem sobreviure. Eh? És un peix que es menja la cua, però em sembla a mi que cultura hauria de tenir més diners. Quines descobertes que estic fent avui, oi?
No, però em sembla un debat molt interessant aquest, perquè els que no hem escrit mai un llibre, una novel·la, no ens hem posat mai en això. Jo moltes vegades penso, no? Si haguessis d'escriure un llibre, de què l'escriuries? I moltes vegades dius, va, no l'escriuré perquè és que no li interessarà a ningú, no? Aquí l'important és la temàtica, l'important és el que digui el llibre, l'important és la història que hi ha al darrere, què és el que fa que algú s'acosti o que convertir-nos d'aquesta manera en arribar a un gran públic. Això ho sabeu?
Crec que no.
Això és el gran misteri, no entenc?
És la fórmula, la faria servir, la faria sempre. El que passa que, com deia la Marta, no has de pensar, jo penso, en arribar molta gent, has de pensar en fer alguna cosa que t'interessi fer, que creguis, que per tu és important, que és un tema que no et pots treure del cap, que és un tema que persisteix. Si tu tens una idea i al cap d'una setmana no hi penses, no fais
no
un llibre.
Bona, no?
Però si t'obsessiona la idea, comença a pensar com escriure-la.
Això que dius, tens raó, jo crec que bé, això com dius que persisteix és com una necessitat de treure. I per mi és innegociable, això. Quan estàs davant d'una obra que va naixent i va creixent, l'obra mana, jo sempre li dic a la Montse. O sigui, que és innegociable, no pots estar pensant si això agradarà aquí o agradarà allà.
És que no faries
res, no? No agradarà a tothom, sempre agradarà a uns sí i a uns altres no, perquè és impossible agradar a tothom, però un ha de tirar endavant amb el que pot i el millor collarà i el millor no collarà. I a més hi ha moltes obres que han nascut a dintre de la sombra i el temps les ha fet sortir a la llum. O sigui que també...
També és veritat. Si Marta, ho veus igual...
Jo sempre Perdó.
Digues.
Si ho veus igual, deia.
Que sempre... Ah, sí, perdoneu, és que ara no sabia si us adreçàveu a mi. Sí, ho veig exactament igual, i a més, és que si no fem això ara que comentàveu, de dir-ho de la manera que tu vols dir, el que fem és aplanant les veus i els estils, i tots acabaran sent igual, que és el que passa també amb una literatura o un art comercial que es detecta com a plaent o fàcil perquè hi ha molta gent que ha adquirit el mateix estil, per dir-ho d'alguna manera. Però els lectors també sabem apreciar la cosa que és diferent. I aquí també hi trobem un plaer. El plaer és important. L'interès intel·lectual, podríem dir, i el plaer. I de vegades les editorials, les galeries... ens han acostumat a estar massa pendents d'això que deia abans, no? Arribar a tothom. Però no se n'adonen que això també és en detriment de les vendes, eh? Perquè la gent també ens cansem de sempre el mateix. M'explico, no?
Sí,
és a dir, que jo crec que hem de ser no tan agosarats, sinó de dir, jo vull parlar d'això, també crec que li interessarà molta gent, però com fer-ho tal i com jo vull? I potser sí que no serem un gran vendes, potser sí, però és que, em permeteu un darrer incís, al gran vendes també hi ha un moment que se li acaba la venda, i potser el qui és diferent les té al llarg de tota la vida, per dir-ho d'alguna manera, eh?
Sí,
això també és important.
Poquet a poquet però va fent, no vols dir? Sí,
clar, una cosa és un boom i l'altra cosa és un sostingut, no?
Això.
Jordi, vols dir-li alguna cosa?
No, em sembla estic totalment d'acord. I, de fet, si parlem de la situació actual de la cultura, hem de parlar de la situació actual econòmica, vull dir, del context econòmic en el que vivim, que és el que determina. O sigui, moltes de les coses, la precarietat que ja he dit, que està en el món de la cultura... O sigui, potser parlaríem de la cultura de manera diferent si el nostre sistema econòmic fos diferent. Això sens dubte. I potser això ho hauríem de recordar més sovint. La precarietat d'on ve, d'una economia de mercat, dominada per un capitalisme cada cop més salvatge, la necessitat d'arribar al màxim de públic també és necessari, perquè si no tu no pots sostenir ni la teva empresa ni la teva carrera com a escriptor, això és important. O sigui, és aquest sistema econòmic el que determina. Si tu acceptes jugar aquestes regles, llavors has de...
Per exemple, jo penso la nostra programació d'òpera, hi ha qui diu que és massa senzilla, massa fàcil, que no arrisca gens. Quan veu la programació, què penseu?
Bueno, en aquest país fer òpera ja és un risc. i més des de la manera que fa la Fundació Pere Catalunya. Sí, home, som conscients de que el primer és que l'empresa sigui endavant, pugui créixer, i a partir d'aquí sí que sempre reservem a la Simfònica, també reservem un o dos programes a l'any a fer el que nosaltres volem fer. Una obra que ja sabem que potser no vendrà massa entrades, una òpera tampoc, que vendrà moltes entrades, però que és necessari també pel mateix creixement artístic dels músics, pel mateix creixement també de l'orquestra i de l'òpera. En aquest sentit sí que reservem un espai, però és una empresa privada, un 20 o 25% només de subvenció pública, per tant, el mercat és el que és, el context és el que és, i per tant, saps quines són les cartes que jugues a l'hora de programar.
Deixeu-me acomiadar la Marta, perquè...
Marta, gràcies.
Gràcies per tot, Marta. Gràcies. Que vagi molt bé.
A vosaltres.
Adéu.
A vosaltres.
Jordi, el de l'òpera de Sabadell és un miracle immens.
Sí, és un miracle.
És un miracle. I només, o sigui, a sobre del miracle, que és com per haver de jugar amb programacions per ser més arriscades o menys. O sigui que
sí,
ja
sí, sí.
És molt, el que esteu fent.
Però es poden fer moltes coses. Vull dir, es pot arriscar d'un títol popular en l'escenografia. Sí, sí. Jo crec que ara la Mirna ha fet una feina excel·lent, i el Jordi Torrents, que ha agafat el testimoni, també hi n'és conscient, i ell també voldria que això creixés a nivell artístic i a nivell de...
Ara voldria que m'expliquessis aquest experiment de l'Òpera Puix.
Això?
Que jo...
Què és l'Òpera Puix?
Què és l'Òpera Puix? El 26 de gener s'estrena una òpera que em podríem dir participativa, que és una mica un experiment que seria... No
la
sé
clausura
si estem...
de la capitalitat.
Si estem banalitzant una òpera, l'òpera, si l'estem...
O Puig és una òpera d'un compositor britànic, Howard Moody, inspirada en l'experiència real de Simon Ronowski, que és un supervivent de l'Holocaust, que encara viu. Que és, i quan era petit, quan era nen, vivia a Holanda, va ser... amb la seva mare i la seva germana va ser pujat a un tren que anava a Auschwitz. La resistència, un dels pocs trens que la resistència va aturar, el va aturar, i doncs en aquell moment la mare va aprofitar per obrir el vagó i puix, empenya el nen fora. I el nen va tornar, va sobreviure. La mare i la germana van viure, van morir a Auschwitz. I a partir d'aquí el Howard Moody va conèixer aquesta història amb el Simon Gromowski, i ha fet una òpera, que és una òpera d'una hora participativa, que ha fet per diferents jocs d'Europa, i que la portem ara aquí per fer-la aquí a Sabadell amb nens també del conservatori, corals d'aquí de la ciutat, ràdio també, Sabadell també participa, i en fi, és una òpera, jo crec que conmourà, jo crec que conmourà. A més, el Simon Gronowski vindrà aquí a Sabadell a l'estrena de l'òpera, i penso que serà un bon...
Que xulo!
Un bon...
Home, una cosa única.
Sí. Una cosa única, jo crec que serà una cosa
crec única. Crec que és una aposta...
I oberta a tothom, eh?
Exacte.
Sí,
oberta
a tothom.
Tot gratuït a l'entrada, forament lliure il·limitat.
Perquè és la coenda de l'any de la capital.
Sí, a la Faràndula.
Sí. Farà. Sí.
Dos sessions, una al matí i una a la tarda.
Perfecte, doncs escolteu, la cita ens hem d'apuntar al calendari marcada, 26 de gener, que ningú faci plans.
El relleu de la capitalitat a la nova ciutat que serà capital el 2025, que és Salou.
Molt bé. Tenim el regidor de Cultura en línia, el Carles de la Rosa. Ha quedat quadradet tot, eh? Què tal, Carles, com estàs?
Molt bé, aquí escoltant-vos aquest trosset que he pogut escoltar.
Doncs val molt la pena que el recuperis sencer quan tinguis un moment. Escolta, m'han dit, perquè jo avui estic de rookie del Beni Bidivici, que a tu ens has encarregat de fer-nos una mica d'agenda, que ens has de dir allò, 10 plans imperdibles.
I també què opina del tema.
Ah, i què opines del tema, també. Val. Però no sé si tenim temps de tanta cosa,
no, eh? No, és molt ràpid. Va.
Com acostar, com arribar a la gent sense ser banals, eh? És el tema d'avui.
Avui és, perdoneu?
Com arribar a la gent sense ser banals? Com podem arribar al públic general sense caure en la banalitat?
Bueno, doncs clar, bàsicament trobant un llenguatge que sigui, jo crec que suficientment impactant i que sintonitzi amb les persones. No cal parlar només de banalitats, tu pots parlar de temes molt, molt elevats o molt universals, o que realment estiguin en l'àmbit dels arquetipos, no? Sense haver d'anar a buscar sempre l'element fàcil o l'element massa directe o massa evident, i que està en el llenguatge, està en la manera d'explicar-ho, en quin tema utilitzes, en quines imatges, en quina potència ets capaç d'innovar segurament en aquesta forma de fer arribar. Jo crec que aquí l'artista és el que sempre està cercant, cada artista només sap que té com una mena de freqüència especial, que és la que s'ha d'enviar, i has de trobar aquesta freqüència. I a partir d'aquí els temes no tenen per què ser només banals, pots parlar de qualsevol
tema. De tot, no?
I tant.
Va, anem a l'agenda.
Doncs mira, aviam, com que ara ja estem entrant pràcticament en temes nadalencs, hi ha diverses ofertes que té la ciutat. Hem tingut un parell de setmanes una mica més tranquil·les, perquè tothom estava entre ponts i etcètera, doncs, també preparant el carrer per Nadal. Podem trobar, per exemple, la joia del Nadal a partir del dia 20 en el Museu d'Història, que és els Reis han passat pel museu, que és una petita mostra de les col·leccions de joguines que té el museu. Després també tenim el taller de teixeix al Nadal, un taller infantil a la Borbadia. També tenim la màgia del Nadal, que es fa al Centre Cívic de Can Rull, un espectacle de màgia, això serà el dia 21. A estrenes dels dos pastorets patrimoni immaterial vellès de la ciutat, els pastorets de Faràndula i Sant Vicenç, també el dia 21, aquí ja comencem la seqüència. També l'estrena d'un dels espectacles de Nadal més clàssics, que és l'Illus Teatre, que és el Cal, en aquest cas, que és a la Cau Urpí, també el dia 21. També tenim l'espectacle que es fa a l'Àgora, que també s'estrena aquesta setmana i que és un espectacle també sempre crític i sempre una mica iconoclasta, que sempre anem una mica als límits, buscant una mica uns nadals diferents. Després també tenim la penúltima, que és un concert que es fa a la Capella, Música en Viu, sempre a la Capella defensant la Música en Viu. També els concerts que fa el Sarah Griffin. Després tenim a la Crevalta un altre cant de la Sibila, en aquest cas a càrrec de la Sibila Sabater, just abans de la Missa del Gall, el 24 del 12, això passarà a l'església de la Crevalta. I després tenim l'estrena de la Fuita, que és l'espectacle de Nadal a la nit de Sant Vicenç, el 3 de Sant Vicenç, el clàssic de Nadal a la nit, i també tenim el Florido Pensil del Foment de les Arts de Bàscula, que també s'estrena el dia 25, i no ens oblidem de l'Orfeo de Sabadell, que fa el seu concert el 26 del 12, el dia de Sant Esteve, el concert de poema de Nadal.
Feinada de por que tenim per anar tot arreu. Carles, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Jordina, m'han dit
això
m'ho tanques tot plegat amb un poema i he anat xafardejant el llibre. Jo és que el Miquel Desclot el conec de tota la vida del poble i llavors...
Ah, sí?
Home, clar, castellà, el Vallès. Sí,
t'agrada?
Sí, és maco, és molt maco.
Doncs aquí.
A veure, jo crec que justament el Miquel Desclot és un paradigma de persona que fa una poesia molt popular, poesia per nens, poesia per qui sigui, i no ha renunciat mai a la seva qualitat. Per tant, per avui és
perfecte.
Una persona superadequada. Us llegeixo primer la cançó del fruiter, que trobo que és molt bonica, i després una, que és una el paradigma del que dèiem, eh?
Va, doncs, cosa molt som-hi, que anem una divertida. Mica, farem salat, va.
Vinga, que... som-hi.
No estàs creant l'ambient, tornem a fer això.
Vinga, som-hi. No.
Cançó del fruiter. Jo sóc un arbre a la vora d'un llac, amb un fullatge que fa un ombra frescal i 12 branques que floreixen tot l'any. Que fruito besos de llimona o de mel, o bé de menta i algun cop de poncem, o de maduixa, o de llet amb cafè. Jo sóc un arbre arrelat en un clot que gronxo nenes oloroses de bosc i dono fruita a les noies del vol. I la cançó de la Festa Major, que la trobo molt banal, tan banal com divertida.
És molt xula.
I com de qualitat. Cançó de Festa Major. De treure-la a ballar, la geganta s'ha enamorat de mi i m'empaita. De dur-la a coll i bé, la geganta li toco l'esquirol i li agrada.
Molt bé.
Doncs, bravo, Jordina. Molt bona tria per tancar avui la secció. Escolteu, mil gràcies per haver vingut a tots. Cuideu-vos molt, que vagi molt bé. Si no, ens veiem, bones festes.
Fins al 14.
Per tant, molt bones festes, bons reis, que us vagi tot molt bé.
Un petó molt fort.
Una abraçada molt gran a tots.
Gràcies.
Adéu.